A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs això és a primera hora, ja són les 8, programa 569. Transfuguisme, eleccions anticipades, deixar el govern per les autonòmiques, canvis de cadires, discussions i baralletes. I jo em pregunto, però què és això? Però que seguim en pandèmia, que cada dia de cada dia de cada dia segueix morint gent. Però a què juguen aquesta gent? Que portem tot un any, de fet ahir ho recordàvem, 365 dies confinats, perimetrats, restringits, emmascarats i tot plegat sense ni una sola queixa perquè hem entès tots que valia la pena. Perquè hem entès que millor anar de la feina a casa i de la casa a la feina perquè així ens ho van dir mentre ells es passen pel folre i les manilles qualsevol engruna de la dignitat que li quedava a la política d'aquest país. Amb una crisi econòmica que no és que arribi, és que ha tancat centenars de locals i ha afectat milers de famílies, que hi ha desenes i desenes i desenes d'ERTEs amb gent sense cobrar res i ja no sap què fer, i que hi ha gent dormint al carrer mentre cau la que cau i els hi és igual, els hi és completament igual. Però en què s'ha convertit el servei públic de la política més enllà de mantenir la poltroneta de poder i calés? En quin moment de tot plegat hi hem posat preu i un preu tan baix a tot plegat? A la condició humana, a la dignitat, a la salut. Mirin, com saben, aquesta és una casa religiosa. Religiosa, cristiana i catòlica. Deixin-me, doncs, recordar allò que diu l'Escriptura i no fa gaires dies que es llegia a missa. El meu temple serà casa d'oració, però vosaltres n'heu fet una cova de lladres.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanauja i Berta Sacanell a la redacció. Per cert, una salutació per Rafa Sanauja, que aquests dies no està amb nosaltres per temes de salut. Per tant, que es recuperi aviat i que torni també a aquesta casa, que és casa seva. Maria Sierra Rodríguez, de la selecció musical. Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel. El control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels, què tal?
Mira, un dia menys per divendres.
Queda un dia menys. Teniu molta son? Doncs us queda un dia menys.
Veus que bé.
Prepareu-se pel cap de setmana. Farà fred. Fred, fred.
Això anuncien que farà fred. De seguida Jordi Miralles, que ens ho explica tot plegat.
Tirem endavant.
Va, som-hi, que ja passen 3 minuts de les 8 del matí a la codirecció i redacció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Tu amb una mica més de fred que ahir o no?
Ahir vaig notar més fred.
Ahir vas notar més fred,
sí.
Doncs
sí, espera't
demà.
Sí. Disculpa, el Toni, que no em van dir que estava posant bé el micro. Ahir va passar, ahir farà més fred demà.
Anirà fent més fred progressivament i em sembla que a partir de divendres baixa bastant la cosa, Baixa bastant la cosa.
Ens abrigarem, doncs.
Exacte. Ens abriguem i paraigües en mà, també.
També?
També. De seguida ens ho explica tot. Jo no tinc cap credibilitat amb tot plegat, per tant, ens ho explicarà tot seguit en Jordi Miralles ara a l'informatiu, mentrestant que ens anem preguntant coses com, per exemple, qui és avui el protagonista del dia.
Doncs, sens dubte, és Pablo Iglesias, que també protagonitza totes les portades dels diaris. El vicepresident segon del govern, que ahir va anunciar per sorpresa que deixa la Moncloa per presentar-se com a cap de llista a les eleccions de Madrid per fer front a Isabel Díaz Ayuso.
Aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
El que estàvem comentant, a Barcelona tenen 9 graus, a Lleida 3, a Girona 4 graus, a Tarragona 8 graus i a Andorra 3 graus.
Jo no vull dir res, però Andorra 3 graus i Lleida 3 graus.
Sí.
Clar, és que Lleida és un món a part.
Lleida és un món a part. Depèn de quina zona de Lleida pot fer molt de fred. Però Andorra 3 graus encara s'està bé, eh? Jo saps que sempre agafo Andorra com a referència. Si Andorra està a 3 graus, és que tampoc fa tan fred, eh?
No. Tu t'aniries a Andorra ara a comprar un Toblerone d'aquells?
Oh, i tant, gran. Sempre, Andorra sempre.
Sí, eh?
Andorra sempre. I ja no et diré quants anys fa que no vaig a Andorra. Sense comptar el confinament,
un dia hem d'anar a fer un programa.
Hem de fer una escapada a Andorra,
sí,
és meravellós.
Sí. Va, de què parlarem avui en aquest programa?
Mira, repassarem l'actualitat política, però... des del punt de vista de l'ètica, Joan, per què el transfuguisme està castigat però es fa? Fins a quin punt mina això la moral dels votants i l'ètica política? La pandèmia està sent ben gestionada des de la moral i l'ètica política? Avui en parlarem en aquest programa a primera hora amb el catedràtic d'ètica política Norbert Biliveny. També Berta Sacaní, que ens portarà, doncs, com sempre, a les agendes. Descobrirem una nova freqüència modulada. Àngel Miret també estarà amb nosaltres, en un nou món sense fronteres. I atenció, perquè la EP Coixinet 1 és el recull de cançons que en Carles Pauner ha anat component i produint, registrant durant el confinament, i avui ens el presenta. I escoltarem també, Joan, un petit tast del protagonista avui, molt musical també, que s'emetrà íntegrament a les 8 del vespre en aquesta casa.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663 99 30 62, 663 99 30 62, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui.
Doncs això mateix, que Pablo Iglesias, d'una banda, deixa el govern espanyol, es proposa per formar equip de Podemos a la Comunitat de Madrid i planta cara d'aquesta manera Isabel Díaz Ayuso. La ministra Yolanda Díaz serà la nova vicepresidenta. Ayuso, ja en campanya podríem dir-ho, es vanta d'haver tret Iglesias ara del govern espanyol. També llegireu que hi ha aquesta aturada de la vacuna d'AstraZeneca fins a verificar-ne, doncs, els seus efectes secundaris, que Leo Messi porta el Barça només a 4 punts del líder, els blaugrana van guanyar i a l'Òscar per 4-1, que Rosalia ha inspirat les espardenyes del seu... O sigui, s'inspira en les espardenyes del seu avi, les típiques espardenyes de vetes de tota la vida, i en fa unes bambes per Nike. L'artista catalana, doncs, les ha presentat al seu compte d'Instagram amb un vídeo on ensenya com cordar-se les vetes.
Em deixa ser una mica populista, diguem-ne,
ara
que està molt de moda el terme. Em faria més gràcia si les bambes Nike no les fabriquessin nanos de 6 anys a l'Índia.
Això sí.
Faria més gràcia.
Això sí.
Està bé, però la idea...
Home, sí, està bé, perquè... Però, clar, és el que tu dius, que estaria bé, doncs, que es fes d'una altra manera, no? Es fessin aquestes bombes d'una altra manera. També que estan investigant el robatori d'un llibre de Galileu, no denunciat per la Biblioteca Nacional, és el Sidereus Nuncius. És un dels llibres, Joan, més valuosos del Renaixement, en què Galileu explica els descobriments astronòmics fets amb el primer telescopi. I ha desaparegut.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I un dia com avui, el dia no podia sonar d'altra manera, mentre algú deia ahir: si te llaman fascista es que lo estás haciendo bien. Jo penso en el jorn dels miserables.
Que poques paraules tinc i les que us dic són tan gastades. Caldrà buscar nous camins on no calguin les paraules. Que poca força que tinc, tants de cops l'he malmenada. Tota per demà, quan la gesta porti l'alba. Que poca esperança tinc i potser caldrà deixar-la, que no sigui esperar, ens allunyi més dels actes. Quanta ràbia que tinc, potser cal ser gos des d'ara. Quanta ràbia que tinc, oblidar-la. Quanta misèria que tinc sota els peus, damunt les el jorn dels miserables. Però poques paraules tinc i les claus dits són tan gastades. Rebusca que nous camins on no calguin les paraules.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, 8 i 11 minuts després del jorn dels miserables, comencem amb tota l'actualitat més destacada, com sempre, perquè Espanya aturà durant 15 dies la vacunació amb AstraZeneca.
Ante estas alertas surgidas y a la espera, repito, del análisis pormenorizado y riguroso que haga el PRAC, y siguiendo siempre el principio de precaución que guía todas nuestras actuaciones, hemos decidido la suspensión cautelar, temporalmente, al menos en las dos próximas semanas, para que la EMA, durante el tiempo que ha solicitado evaluar detenidamente estos casos, y las agencias nacionales de medicamentos ofrezcan respuestas a estas señales.
Carolina Darias, ministra de Sanitat, explicava ahir les raons d'aquesta interrupció, al igual que Espanya també ha aturat l'ús de la vacuna d'AstraZeneca a Alemanya, França i Itàlia. Sanitat també explicava que a Espanya s'ha detectat un sol cas d'un tipus de trombosi molt infreqüent. És la venosa cerebral i la persona s'està recuperant. A la Unió Europea, Joan, hi ha hagut 11 casos i 3 al Regne Unit, on s'han posat 17 milions de dosis en total, 6 a la Unió Europea i 11 en territori britànic.
Y este fin de semana, como les decía, y ahora la directora les dará cuenta con más detalle, saltaron alertas de unos casos de trombosis poco frecuentes, no conocidos hasta el viernes, cuando se emitió, como saben ustedes, el comunicado tanto de la EMA como la OMS. Estos tipos de trombosis que han hecho saltar algunas, digamos, alertas en algunas agencias europeas, nacionales, es una trombosis muy específica, muy concreta, de senos cerebrales, casos que se salgan, por así decirlo, del patrón hasta ahora conocido.
La interrupció és a l'espera que l'Agència Europea del Medicament i més concretament el PRAC, doncs el Comitè de Farmacovigilància, analitzi la relació d'aquesta vacuna amb els casos notificats, que per cert se sabrà dijous.
I a casa nostra, la suspensió d'AstraZeneca ha deixat a la nevera 127.000 vacunes.
La Generalitat ha anul·lat les cites programades per rebre aquesta vacuna, que han rebut 186.000 persones. Escoltem la consellera de Salut, Alba Vergés.
El sistema de detecció de casos de notificació de possibles efectes adversos està funcionant molt bé, les coordinacions també amb totes les agències europees, i remarcar també que a banda d'aquesta vacunació AstraZeneca, que és una de les vacunes que tenim a disposició, que queda suspesa temporal i cautelarment, la vacunació a Catalunya continua amb les altres dues vacunes.
D'altra banda, Josep Maria Argimon ha explicat que continua endavant la vacunació dels majors de 80 anys, com també escoltàvem a la consellera Vergés, amb els preparats en aquest cas de Pfizer, BioNTech i Moderna, però que, per precaució, doncs, cal aturar la d'Oxford AstraZeneca, que rebia fins ara el personal essencial d'entre 18 i 55 anys. Argimon també explicava ahir les causes d'aquesta aturada.
Aquesta és una malaltia molt poc freqüent, fora del context de la vacunació es dona entre 3-4 persones per milió i, per tant, estaríem en aquests moments doncs, amb menys de 2 casos per milió. Però, tot i així, jo crec que és una decisió més que raonable.
A Catalunya, recordem-ho, 186.000 persones han rebut la vacuna d'AstraZeneca.
I a tot plegat, Pablo Iglesias també deixa el govern espanyol per enfrontar-se a Díaz Ayuso a Madrid.
Ho anunciava ahir en un vídeo adreçat a militants i simpatitzants en què proposa que Yolanda Díaz ocupi la vicepresidència segona.
Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox. Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
La decisió arriba 5 dies després que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso convoqués per sorpresa eleccions anticipades en saber la intenció de Ciutadans de presentar una moció de censura contra la presidència dels populars a Múrcia. Per cert, que Pedro Sánchez explicava ahir que ha agraït al líder de Podem la feina feta a la vicepresidència segona de l'executiu.
Le he deseado, pues lógicamente, suerte. No tanta suerte o un poquito de menos suerte que el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, pero evidentemente le he deseado suerte en su nueva andadura política y también le he reconocido el aporte que ha hecho durante este año largo. Hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el gobierno. Por tanto, en eso no va a haber ningún tipo de, digamos, de problema ni de malentendido. Tengo la mejor de las opiniones de la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
I ara tornem a Isabel Díaz Ayuso, perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid ha dit que el país, Joan, n'hi deu una, perquè ha aconseguit que Iglesias deixi el govern espanyol.
España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos.
Segurament Pablo Iglesias per Díaz Ayuso, que també deu haver creat el coronavirus, en fi, tots els mals del món. La crisi oberta a Ciutadans la setmana passada per l'intent de moció de censura a Múrcia ja ha tingut conseqüències en la direcció del partit, concretament el cessament de José María Espejo Saavedra, sotsecretari general adjunt, i Carlos Cuadrado, sotsecretari primer, per la seva responsabilitat en la crisi.
La presidenta Inés Arrimadas, en la reunió extraordinària de l'executiva, demanava ahir que per alguns dirigents regionals que ha proposat ampliar aquest òrgan a 15 membres i que s'incorporessin el líder d'Andalusia, Juan Marín, el del País Valencià, Toni Cantó, que, per cert, també ha dit que ho deixa.
8 i 17 minuts. Ens interessem també per l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Ens informa de tot plegat Armand Maravall. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Seguim aquest matí de retencions habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona per entrar a la capital des del sud. Hi ha 2 quilòmetres de retencions a la B23, Esplugues, 1 quilòmetre a la C32, a Sant Boi, i diversos quilòmetres de trànsit molt dens a la A2, tant a l'altura de Pallejà com a Cornellà, tot això per entrar a Barcelona. Aturades també a l'APC del Papiol, en els dos sentits de la marxa. A la C16 hi ha retencions de Rubí en direcció Barcelona, i pel que fa a la Pota Nord hi ha 3 quilòmetres de retencions a la C58 a Montcada i a Badia del Vallès per entrar a Barcelona, i també va congestionada la C31 a Badalona. I acabem trànsit dens a la B20 de Nou Barris, a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral de la Gran Via, la Barceloneta, en sentit Llobregat i en direcció contrària. Hi ha un embús important a la B10 des de Diagonal Mar fins al nus de la Trinitat. I abans d'acabar, parlem de l'AP7. Aquesta hora continua tallat un carril a l'altura de l'Aldea, al Baix Ebre, per anar cap a Castelló, a causa d'un accident que s'ha produït aquesta matinada, i es formen retencions puntuals en aquest tram, recordem, de l'AP7 a l'Aldea. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet.
Gràcies.
Bon dia.
Gràcies, Xavi. Nosaltres que continuem amb més informació. Avui els grups independentistes al Congrés dels Diputats presentaran la proposta de llei d'amnistia.
Sí, Joan, precisament el PSOE s'ha encarregat de posar igual via a les expectatives d'Esquerra, Junts i Comuna a través del ministre José Luis Ábalos, qui es pronunciava ahir en contra de la iniciativa abans ni tan sols que s'hagués presentat al Congrés. En aquesta batalla, l'aspiració dels republicans és aconseguir, doncs, arrossegar els comuns i també a Podemos per qui votin a favor. Una altra cosa seran els indults, D'altra banda, Esquerra maniobra també perquè el sisme polític que us hem explicat de Madrid no encalli encara més la taula de diàleg.
I multa rècord a una empresa per pagar un 39% menys a les dones per la mateixa feina.
Sí, sí, ja ho dius prou bé. Inspecció de Treball ha sancionat una empresa que gestiona el servei de menjador a diverses escoles de Barcelona. De fet, el cas d'aquesta empresa, de la qual la Generalitat no ha volgut revelar el nom, multiplica per gairebé 2 la mitjana de Catalunya, que és d'un 22% de diferència. Això suposa uns 6.350 euros menys de mitjana l'any que els homes, segons dades del govern català, 529 euros de diferència al mes.
I ja es coneixen les nominacions als Òscar 2021. Han estat anunciades des de Londres pels actors Priyanka Chopra i Nick Jonas.
Sí, la pel·lícula amb més nominacions és Mank, de Netflix. Opta a 10 premis, entre els quals millor pel·lícula, millor director per David Fincher, millor actor per Gary Oldman i millor actriu de repartiment per Amanda Seyfried. Oldman interpreta el guionista Herman McKiewicz, que el 1941 va guanyar l'Òscar al millor guió original per Ciudadà Kane, d'Orson Welles. Fa dos anys, Netflix ja va protagonitzar, recordem-ho, la gala dels Òscars amb Roma, d'Alfonso Cuarón, també nominada a 10 Òscars, que al final en va guanyar 3.
Que bo que és Gary Oldman, un dels grans del cinema. Per cert, la Congregació per la Doctrina de la Fe ha declarat il·lícita la benedicció de les unions entre persones del mateix sexe, tot i que ha deixat clar que això no perjudica la consideració humana i cristiana que l'Església té de cada persona.
De fet, amb una declaració feta pública ahir mateix i que té el vistiplau del Papa Francesc, queda oberta doncs, la porta al fet que s'imparteixin benediccions a les persones individuals amb inclinacions homosexuals que manifestin la voluntat de viure en fidelitat als designis revelats per Déu, així com els proposats per l'ensenyament eclesial. És a dir, els qui no tinguin relacions entre persones del mateix sexe. L'escrit, que és la resposta al que s'anomena un dubio o una petició d'aclariment, la Santa Seu ha explicat que la benedicció de les unions homosexuals no pot ser considerada lícita. El text fet públic per l'oficina de la premsa del Vaticà és la resposta a una pregunta plantejada com a pas habitualment pels pastors i els creients en general que tenen necessitat d'una clarificació orientativa, Joan, sobre una qüestió controvertida. De fet, la Santa Seu assegura que un judici negatiu sobre les benediccions de les unions entre persones del mateix sexe no implica un judici sobre les persones.
I la col·lecta Pro Terra Santa és una oportunitat per contemplar de prop el misteri de Jesús mort i ressuscitat, però també una forma ideal d'esdevenir pelegrins a Jerusalem i apropar-se als cristians que hi viuen.
Ho diu el prefecte de la Congregació per les Esglésies Orientals, el cardenal Leardo Sandri, en una carta sobre la col·lecta per Terra Santa que, recordem-ho, tradicionalment es fa divendres sant. Conscient que el 2020 ha estat, doncs, un any molt dur, el prefecte subratlla les dificultats que Jerusalem i la petita comunitat cristiana que viu al Pròxim Orient han hagut d'afrontar.
I en plan esportiva, el Barça guanya l'Òscar i ja trepitja els talons a l'Atlètic 4-1.
Sí, Messi, amb un doplet, Griezmann, Mingueza, han fet els gols dels Blaugrana. Rafa Mir de l'Òscar ha marcat des del punt de penal.
I Laporta continua negociant l'aval per poder ser president del Barça.
Sí, de fet, diria que té temps fins a avui mateix. El president electe i la seva candidatura encara no han tancat l'aval de 124,6 milions que marquen els estatuts per poder accedir a la llotja del Camp Nou.
22 minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber quina actualitat està prevista per avui. Berta Saganell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 9:45 el vicepresident del govern, Pere Aragonès, encapçalarà la reunió setmanal del Consell Executiu. A la 1:00 PM, la portaveu del govern, Meritxell Budó, informarà en roda de premsa telemàtica dels acords adoptats pel Consell Executiu. A les 5:00 PM, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, visitarà les instal·lacions de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. A 6:15 PM, el conseller de Treball, Shakir El Homrani, visitarà les activitats de l'Ateneu Sant Roc de Badalona per conèixer els projectes que hi promouen. I finalment, avui a 6:00 PM tindrà lloc el lliurament dels Premis de Recerca Científica Urbana de la ciutat de Barcelona. Aquests són els actes previstos destacats per l'agenda política d'avui dimarts.
Gràcies, Berta. També haurà de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg, com sempre, Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada amb un ambient força fred, un ambient d'hivern arreu de Catalunya, però amb unes temperatures que seran més agradables cap a migdia, amb valors d'entre 15 i 20 graus. Un dia marcat a bona part de Catalunya pel sol, però atenció, perquè el vessant nord del Pirineu, és a dir, nord del Pallars, Sobirà, també del Principat d'Andorra i a la Vall d'Aran, tindrem precipitacions febles en forma de neu per damunt dels 1.400 a 1.500 metres d'alçada. A banda d'això, també alguns núvols aquest matí a punts de les comarques del nord de Barcelona, del sud de Girona i també amb tramuntana, que serà forta a la Costa Brava i mestral moderat a les comarques del sud de Tarragona. Aquest vent, però, amb el pas de les hores, ha d'anar disminuint. Atenció també a la Costa Brava amb el temporal marítim, que hi haurà onades que poden sobrepassar fàcilment els 2 metres d'alçada. De cara a la tarda augmentarà una mica més la nuvolositat a les comarques del terç nord de Catalunya, però bàsicament, com dèiem, avui tindrem un dia marcat sobretot pel sol i per aquest fred a primeres hores del matí. Demà, un temps semblant al d'avui, amb sol, amb alguns núvols poc importants i important davallada de les temperatures a partir de dijous, que ens portarà tant dijous com divendres i el cap de setmana a un ambient de rigorós hivern a tot Catalunya, coincidint amb el començament de la primavera, que serà el proper dissabte.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Potser no ho diríeu mai, però hi ha moments a la vida que davant de problemes de salut o de malestar, la millor medicina és l'aigua. Qui ho havia de dir, eh? I és que estar allò que en diuen ben hidratat és bàsic per la nostra salut.
L'aigua i la vida.
Però quins serien els senyals que ens indiquen que hem de beure aigua? Intento ara, a continuació, donar-vos algunes pistes. Si teniu problemes que aparentment són diferents, com mal de cap, trastorns a les genives, restrenyiment... Beure més no us solucionarà tots els mals, però sí que podem afirmar que és molt important mantenir un nivell òptim d'hidratació. El cos necessita l'aigua per regular-ne la temperatura i eliminar l'excés de calor. I és vital per mantenir la funció renal i expulsar per l'orina les toxines que l'organisme acumula diàriament. Sabeu, però, què és el més impressionant de beure aigua? Doncs que el cos sap perfectament on l'ha d'enviar. La natura és sàvia, això ja ho sabíem, i farà servir l'aigua precisament on més es necessiti. Un altre dia entrarem en detall en casos concrets on la bona hidratació del nostre cos és imprescindible i ens pot ajudar a combatre situacions concretes.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Doncs vinga, ja tornem a ser en aquesta primera hora i avui volíem repassar l'actualitat política, però des d'un punt de vista diferent, perquè s'han preguntat moltes coses com a ciutadans aquestes darreres hores, aquests darrers dies, com per exemple, per què el transfuguisme està castigat però es fa igualment des de la política. Fins a quin punt mina això la moral dels votants i de la mateixa política? La pandèmia està sent ben gestionada des de la moral i des de l'ètica política? En volíem parlar avui amb el catedràtic d'ètica política de la Universitat de Barcelona, el senyor Norbert Bilbeny. Senyor Bilbeny, molt bon dia i gràcies per ser nosaltres.
Sí, gràcies a vosaltres. Bon dia.
De què parlem quan parlem d'ètica política o d'ètica en la política?
Bé, parlem pràcticament del mateix, no? L'ètica en la política no deixa de ser, per començar, ètica política, no? De fet, tota ètica és política, perquè no es dona a l'individu com un Robinson en solitari, sinó que vivim en comunitat i en relació amb els altres.
La política, i li pregunto això perquè segur que coneix el cas aquest cap de setmana, aquest dissabte, com sempre, el programa de TV3 El Fax va intervenir el periodista Quico Sallés, que va criticar doncs l'acció del govern de Torra o la presidència de Quim Torra. Tothom es va sorprendre, les xarxes van bullir, com sempre, en fi... I Quico Sallés, entre altres coses, va dir és que la política està plena d'hipòcrites, la política es fa des de la hipocresia. Per tant, la política és ètica i moralisme o és hipocresia?
Són les dues coses, segurament, no? Sí. Només cal llegir una mica i obrir bé les orelles, i la història ha estat així, des de l'antiga Roma, l'antiga Grècia, fins als nostres dies, aquests elements egoistes i altruistes es combinen com en l'ésser humà, no? El pensador i escriptor Emmanuel Mounier, oi? El fundador de l'anomenat corrent personalista a França i després amb irradiació a Europa i a Catalunya, deia que la política era una forma d'exercir la caritat, és a dir, l'amor als altres. Per què no? És també una forma d'exercir l'amor als altres. Però és alhora, en algunes persones, en moltes, malauradament, una forma doncs, de menys tenir els altres.
Per tant, senyor Bilbeny, el missatge que se'ns dona des de la política, el missatge que es transmet des de la política, sovint no és real? És a dir, forma part de la pura imatge mediàtica?
Sí, cada vegada més, evidentment, estem influïts. El mitjà és el missatge, no? Ja diu el tòpic, ja diu la paraula. El mitjà és el missatge. Doncs certament és així, i sembla que ens anem encaminant cap a aquest horitzó que està avui dia escalfat pels populismes de dretes, d'esquerres, pels populismes, però en una societat democràtica, deixi-m'ho dir, serà impopular. Tenim els polítics que ens mereixem.
I aquesta la tenia apuntada perquè sovint ho diem molt, eh? El tenim els polítics que ens mereixem, per tant és el ciutadà qui acaba decidint l'ètica que s'exerceix des de la política, entenc.
Per què els votem o per què els voten? Doncs anem en cura. Anem en cura, i quan es trobin doncs, que ja no se'ls vota o que ja vota en blanc o que hi ha abstenció, doncs suposo que prendran nota, però cada vegada la classe política... No, segurament no solament la nostra, europea, mundial, anem cap a una pèrdua del fil de contacte amb els votants i amb la ciutadania en general. Eh?
Ara que em deia una frase que tots hem pensat alguna vegada o una altra, això, aquesta de tenim els polítics que ens mereixem, deixi'm posar sobre la taula una altra frase que sovint ens hem plantejat. És profundament injusta la frase de tots els polítics són iguals?
Profundament injusta. Profundament injusta. Sí, sí, el que esperem són polítics i polítiques apassionats per la política. No com una eina, sinó com una finalitat de vida, perquè tenen una sensibilitat social, de convivència i de voler solucionar les coses. I ho veiem. Jo sóc professor universitari i ho veig en els joves estudiants. I de vegades, com més joves, millor, no? Hi ha unes esperances, hi ha una voluntat d'un bon, un món millor, de canviar. Això no desapareix de la humanitat, no? I, per tant, doncs, són vocacions polítiques que cal respectar i que moltes vegades funcionen, però que d'altres s'espatllen.
Anem a l'actualitat que ens envolta, perquè aquests dies sí que és veritat que hi ha hagut un cert esparpent a la política estatal, a la política espanyola en general, també a la catalana. Això crea realment mala imatge del que és o el que hauria de ser la política?
Certament, i no sóc l'únic a dir-ho ni a pensar-ho. Clar, és una manca d'exemplaritat. Per mi, em costa molt de jutjar, tot i que sóc professor d'ètica, però em costa molt jutjar moralment a les persones i fins i tot als càrrecs públics, no? Sempre hi ha una motivació o altra i de vegades quan un doncs, fa una cosa molt feta, en contrapartida en fa una altra de bona, però jo crec que en general s'està donant una lliçó de manca de responsabilitat i, en alguns cops, de cinisme, no? Sí. I això és percebut per la ciutadania com una frivolitat, no? La política com un espectacle, com una frivolitat. Ara surt tu, ara m'hi poso jo. Interessos estrictament electorals, que són legítims, que són legítims els interessos electorals, però és més legítim el respecte cap a la ciutadania, és més legítim el servei al país en general, no? Un polític, una política, per més partidistes que siguin, han de tenir una sensibilitat i una noció de que pertanyen a un país i que estan treballant pel país. Malauradament, crec que això ara no està en els millors moments.
Per tant, deixi'm preguntar-li diferent, què pensa com a catedràtic d'ètica política, és a dir, Norbert Bilbeny, com a expert en la matèria d'ètica política, quan enmig d'una pandèmia i en casos de transfuguisme el vicepresident del govern espanyol deixa la seva cadira per anar a unes eleccions autonòmiques, la presidenta de la Comunitat de Madrid planteja unes noves eleccions, aquí a casa nostra no ens en salvem, hi ha les batalletes, continuen les batalletes després d'unes eleccions entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que suposadament han de formar nou govern, i deia tot plegat enmig d'una pandèmia.
Aviam, estem en una democràcia imperfecta, òbviament, hi ha coses a millorar, però estem en una democràcia en termes generals, i aquests interessos electorals, interessos de partit, interessos ideològics, són legítims i són legals, però no són ètics, jo diria que no. I la democràcia és ètica, si més no, és ètica pública. I quan l'ètica pública de la democràcia falla, la democràcia també està fallant. Anem resistint, des d'un punt de vista, diguem, reglamentari, legal, les coses es fan dins, diguem, del marc constitucional, per treure la paraula, però no dins del quadre del comportament ètic esperat. Jo crec que s'està actuant en aquests casos que vostè ha esmentat amb irresponsabilitat, perquè en una situació en què la majoria de la gent encara està per vacunar-se, en què tenim aquest ensorrament econòmic, en què cada vegada hi ha més malestar social, si més no, anímicament, com ens diuen els metges, no? Doncs fer aquestes coses, aquests canvis de cromos i sortir-se'n dels llocs de responsabilitat. Tenim dos ministres del govern d'Espanya que han sortit per interessos de partit en aquest moment en què tothom ha d'estar remant el mateix barco, doncs a mi em sembla molt poc ètic, francament.
No sé si aquesta pregunta és més sociològica que per un expert en politologia, però, en fi, vista la gestió d'aquesta pandèmia i escoltant-lo a vostè, no sé si la gestió d'aquesta pandèmia i que passi el que està passant aquests darrers dies en política, no només mina una mica la moral dels votants, en fi, que és el que ara ens estava explicant, sinó, a més, com a ciutadans, si ens fa sentir d'alguna manera inseguretat, que això encara és pitjor, no?
Sí, per tots els mitjans s'ha d'evitar la inseguretat. La inseguretat és psicològica, no? És psicològica, ho veiem per començar en la borsa, no? En els moviments de la borsa, en els moviments... Doncs econòmics és molt important, doncs, la confiança, la seguretat, no? I la seguretat, un govern català, espanyol, europeu, doncs un govern té l'obligació de crear-la sobre bases fermes i veraces, no? I veritables. I jo crec que no sabem o no saben els nostres polítics i polítiques crear del tot aquesta seguretat. Haurien de fer una mica més d'esforç perquè fos així, no? Crec que la majoria estan fent tot el que poden, i potser més, fins i tot. Però, sobretot, crec que la inseguretat que s'ha anat creant des que va, malauradament, començar la pandèmia, i que no ha desaparegut aquesta inseguretat, jo ho atribueixo, i amb altres observadors, a una falta d'informació. És a dir, crec que no hi ha hagut prou informació, s'hauria d'haver estat més transparent, fins i tot ara, no? Fins i tot ara.
La manca de comunicació és manca d'ètica?
Absolutament. És clar, és que l'ètica està relacionada amb la comunicació, no? La comunicació és l'altre. És tenir en compte l'altre. És una interlocució. I això vol dir un tenir en compte l'altre, no? Jo no sóc si tu no ets. I els dos no som si els dos no ens parlem, no ens veiem, no intercanviem els nostres parers, no?
Ara em planteja un debat molt interessant sobre la taula, que és si la comunicació forma part de l'ètica. Qualsevol comunicació forma part de l'ètica, i ho dic perquè la política últimament comunica més a través de les xarxes socials, de Twitter, per exemple, que amb rodes de premsa.
Potser hauríem de distingir vosaltres, els periodistes, en sabeu més que jo, però entre una cosa és tenir dades, una altra cosa és tenir informació, i encara una altra és la comunicació. Sí. I amb la comunicació és informació, però no tota informació és comunicació. Aquest salt, aquest pas de maduresa de la informació a la comunicació té un caràcter ètic, perquè vol dir que la informació s'ha posat en el col·lectiu, s'ha posat en comú, no? Quan les dades es posen en comú i es debaten i s'arriben a consensos o a contrastos o a les dues coses, però hi ha una interrelació basada en la informació, en un afany de comunicació. Quan tot això succeeix, aquí hi ha un vector, hi ha un sentit ètic que cal tenir molt en compte. Per tant, la comunicació té sempre aquest element moral incorporat. Ara, algunes vegades, doncs, el traeix i la comunicació és, malauradament, per enganyar o per dissimular, doncs, malament rai.
Jo crec que el senyor Bilbeny ens ha posat tantes coses sobre la taula que un dia hauríem de fer un debat sobre tot plegat, perquè, evidentment, aquest tema no acaba aquí i, evidentment, que convidaríem el senyor Norbert Bilbeny als estudis de Ràdio Estel per participar-hi. Catedràtic d'Ètica Política, senyor Norbert Bilbeny, de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
A vosaltres per l'oportunitat. A reveure.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Pràcticament dos minuts i arribarem a 9:45 del matí, hora, doncs, d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més destacades d'avui. Em sembla que avui amb un clar protagonista.
Així és, Joan. Iglesias obre una crisi al govern central dimitint i designant Díaz com a successora. Aquest és el titular que ha escollit La Vanguardia per il·lustrar la seva principal pàgina. El diari Ara, Iglesias deixarà el govern espanyol per enfrontar-se a Ayuso. El punt avui llegim, efecte dominó, amb aquest subtitular. La dimissió d'Iglesias no va sacsejar de la del terrabastall polític a espanyol. El líder de Podem es llança la lluita contra Díaz Ayuso a Madrid i proposa la ministra Yolanda Díaz com a vicepresidenta de Sánchez. El diari El País. Iglesias deixa la política nacional per donar la batalla a Madrid. I al periòdico llegim avui que Iglesias deixa el govern i doble l'aposta electoral a Madrid.
Canviem de país i de qüestió. Anem cap al periòdic d'Andorra.
Andorra se suma a Europa i ajorna la vacunació amb AstraZeneca. Benazet fa una crida a la calma i assegura que en els pròxims dies s'esvairan tots els dubtes.
Portades també dels principals diaris digitals, locals i comarcals.
Diari de Girona. Girona busca pisos per reallotjar 20 famílies que han perdut habitatge. L'Ajuntament se suma al programa Reallotgem per persones en extrema necessitat d'allotjament. A la mañana, la Paeria contractarà almenys 3 educadors socials per dinamitzar i fomentar la convivència als barris del centre històric La Maiola i Balàfia. I a Diari Més Tarragona, l'ascensor que facilita l'accessibilitat entre la Via Augusta i el Parc de les Tres Granotes, a tocar de l'Amfiteatre Romà de Tarragona, estan novament objecte d'actes vandàlics. Per això, estarà durant uns dies fora de servei. I avui fem una ullada a garrotxadigital.cat. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas han informat que els dies 15, 16 i 17 de març els túnels de Bracons romandrà tancats, és a dir, fins demà, en aquests dos sentits de la marxa, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí.
I marca d'aquesta casa portades dels principals diaris digitals religiosos.
A catalunyacristiana.cat llegim que la col·lecta Pro Terra Santa és una oportunitat per contemplar de prop el ministeri de Jesús mort i ressuscitat, però també una forma ideal d'esdevenir pelegrins a Jerusalem i apropar-se als cristians que hi viuen. A Flama.info llegim que quan ja es compten uns 70 manifestants morts per la repressió de les protestes que busquen el restabliment del govern civil a Myanmar, l'arcabisbe de Yangon crida als soldats a deposar les armes i a posar fi a la brutal dictadura mentre es solidaritza amb els que valentament lluiten per una autèntica democràcia a Myanmar. I Religió Digital llegim que l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu integrarà les tres províncies religioses actuals en les que fins ara es dividia la institució al nostre país en una sola província, Sant Joan de Déu, a Espanya. La proclamació d'aquesta nova província es durà a terme durant l'Assemblea Provincial del 2021 sota el lema Avançant en l'Hospitalitat que ens uneix. I ja per acabar, Joana Vidanueva, llegim avui que la xarxa Migrants amb Drets ha elaborat un material dirigit a parròquies, grups i comunitats eclesials per fomentar la cultura contra la xenofòbia, el racisme, també els discursos d'odi i els prejudicis que existeixen cap a les persones migrades i refugiades que comparteixen el dia a dia amb nosaltres.
Gràcies, Mercè. No te'n vagis gaire lluny perquè de seguida obrim la freqüència modulada abans, però anem a publicitat. Fins ara.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Durant els dies de fred, abriga les teves defenses. Propolvit Defense de Laboratorios Marnis és un complement alimentari en vials còmodes per beure que combina pròpoli, gelea reial, calostre, reishi, shiitake i vitamina B6. No et conformis amb qualsevol producte. Tria la qualitat de Propolvit Defense de Marnis. Demana Propolvit Defense a Herbolaris, parafarmàcies i a parafarmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Doncs vinga, aquesta sintonia que sempre ens posa de bon humor en aquesta primera hora. I ja toca, ja és temps de bon humor. Mercè Raga.
Què tal, Joan? Bon dia.
Què ens portes avui, va?
Mira, capítol de felicitacions, directament.
Estamos en FIFA, en el juego de la televisión, no os equivoquéis. Pero vamos a hacer una cosa hoy, Virginia y yo. ¿Eh?
Vamos a hacer una cosa. Mira, esta chica tan simpática... Y este chico tan simpático van a presentar hoy el programa y ella y yo nos quedamos aquí sentaditas.
¡Hala! ¡Hala! ¡Cita! ¡Aplausos de la televisión!
Nueva pregunta. Nueva pregunta. ¿Saps qui és? La veu.
Saps...
Et sona algú?
Saps... No, no. El primer que he pensat, eh?
Ai.
Ara em diràs, aquesta dona ja no sé on para. Belinda Washington.
No.
Mira, m'ha vingut al cap la senyora Washington. Senyora Washington, eh?
Està comptant ara, mentre estàs dient per això, estava comptant els anys que té. Avui fa 50... Són 51 anys, són, és de l'any 65. És Belén Rueda.
Home, una de les grans actrius de casa nostra.
Sí, és de... Deu ser de la generació, no?, de la Belinda Washington.
Que...
La Belinda Washington va estar amb els...
És una mica més gran, Belinda Washington, sí. Em sembla. No ho sé, eh?
La Belinda Washington va estar ara poc fent la sèrie amb els Javis, la sèrie Paquita Salas.
Que bona que és.
Que és increïble.
Reivindico, sí. Reivindico Paquita Salas.
Paquita Salas. Doncs Belén Rueda no. Belinda Washington va sortir en aquesta sèrie i Belén Rueda, clar, al principi la veiem doncs, fent, compartint... escenari amb l'Emilio Aragón, no? Els grans programes com Vip Noche i després, doncs, mira, la seva
aquell
carrera...
Aquell senyor Smoking i Nike.
Exacte.
També?
Sí, sí, sí. Juego de la Oca, mare meva. Doncs, qui ho diria que després es va convertir en una de les millors actrius al panorama espanyol.
I tant.
Avui també fa anys ella. Aquesta és la sintonia d'Un Paso Adelante. És aquella sèrie on anaven a Flash Dance, no? A fama.
Sí,
anaven a aprendre a ballar.
Sí.
I...
Aquella directora de l'acadèmia tan dura, eh?
Exacte. Doncs Mònica Cruz, que és la germana de Penélope Cruz, participava en aquesta sèrie i avui fa 44 anys. I avui, qui fa anys, és un dels artistes del moment que segur que Joan Trias coneix.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Pero depende para ti que es interesante.
Avui les heu encertat totes, eh?
Si estás
pensando totes. Qui és aquest bon home?
Va, Joan.
Entonces puede que
patrici... la tornada, a veure si et sona.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico.
És aquell del Poquito.
Poquito?
I si en la casa Poquito, no alcanza para el aire, te pongo
abanico. Ah, sí, pot ser, a veure.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito.
Poquito. Yo es que le dije al poquito.
Camilo, que està, protagonitza gairebé tots els TikToks dels teenagers adolescents.
Que m'ho has sentit tan gran, Mercè.
Ja, fill, és el que hi ha. Jo, com que tinc nebodes, estic totalment enganxada a les...
Ets TikToker o no?
Jo ho intento. Sí, perquè a mi fa... Ets a dir que jo ja saps que sóc molt teatrera i a mi m'encanta tot aquest món. I com que tinc les meves nebodes que estan tot el dia posades al TikTok, doncs, bueno... Això també va maneres de ser, eh? Sí, bueno, Camilo, que és de Colòmbia i avui fa 27 anys. I la veritat és que va debutar al programa Factor X el 2007 i ara, doncs mira, que per cert que no ho sabia, que ell també va ser un dels col·laboradors que va escriure cançons, ara de Sin Pijama, no sé si te'n recordes, de Becky G,
sí.
I Nati Natasha,
sí, sí, sí.
I altres grans èxits també de
sí, sí. Sí, sí, sí.
De Bad Bunny, entre d'altres.
Mercè Raga,
felicitem a tots.
I tant, felicitats a tots. Mercè Raga, que té TikTok, jo que tinc només una part, que és el toc. Mercè, todo lo que tengo es tuyo.
Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Doncs vinga, i per començar el dia també que volem saber els actes dels que podrem gaudir arreu del territori català. Per tant, Berta Sacanell, bon dia de nou.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia. Per avui dimarts us proposem la conferència Un cafè amb un exorcista, a càrrec de Joan Prat, exorcista de la diòcesi de Vic. Aquesta interessantíssima conferència es farà avui a 3:45 de la tarda a la Facultat de Comunicació Blanquerna. I més coses per avui. Us recordem també la conferència online Cada dia un sant, a càrrec d'Amadeu Carbó, educador social i escriptor. Aquesta xerrada, organitzada per l'associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana, es farà per Google Meet a 8:15 del vespre. I anem cap a Girona amb més conferències per avui dimarts. Xerrada a càrrec de Joan Amic. En Déu hi puc creure tot sol? Quina necessitat en tinc dels altres? La xerrada, que serà avui a 8:00 del vespre, es farà al Centre Cultural Parroquial de la Cellera del Ter. I ja per acabar, us recordem que avui tindrà lloc la pregària per la pau a la Basílica de Santa Maria de Mataró a 8:15 del vespre.
Des de 8:00 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
I've been meaning to tell you.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Espanya atura l'ús de la vacuna d'AstraZeneca. El Ministeri de Sanitat ha acordat en el Consell Interterritorial de Salut reunit d'urgència interrompre la inoculació d'aquesta vacuna durant 15 dies davant dels dubtes sobre els casos d'una trombosi rara registrats en persones que l'han rebut. La Generalitat també ha anul·lat les cites programades per rebre aquesta vacuna que han rebut 186.000 persones a casa nostra. I canviem de qüestió, parlem novament de política, perquè Pablo Iglesias ha deixat el govern espanyol i es proposa per formar equip de Podemos a la Comunitat de Madrid i plantar cara a Isabel Díaz Ayuso. La ministra Yolanda Díaz serà la nova vicepresidenta. Ayuso, ja en campanya, es vanta d'haver tret Iglesias del govern espanyol. I multa rècord a una empresa per pagar un 39% menys a les dones per la mateixa feina. Inspecció de Treball sanciona una empresa que gestiona el servei de menjador a diverses escoles de la capital catalana. El cas d'aquesta empresa, de la qual la Generalitat no ha revelat el nom, multiplica per gairebé 2 la mitjana de Catalunya, que és un 22% de diferència. Això suposa uns 6.350 euros menys de mitjana l'any que els homes, segons dades del govern, 529 euros de diferència al mes. Destaquem altres notícies, com la col·lecta, però Terra Santa és una oportunitat per contemplar de prop el misteri de Jesús mort i ressuscitat, però també una forma ideal d'esdevenir pelegrins a Jerusalem i apropar-se als cristians que hi viuen. Ho diu el prefecte de la Congregació per les Esglésies Orientals, el cardenal Leonardo Sandri, en una carta sobre la col·lecta per Terra Santa que tradicionalment es fa divendres sant. Conscient que el 2020 ha estat un any molt dur, el prefecte subratlla les dificultats que Jerusalem i la petita comunitat cristiana que viu al Pròxim Orient, han hagut d'afrontar. I un apunt pel temps i ja per acabar. Aquest dimarts ha començat el dia amb molt de sol i temperatures més altes que hi ha. En general, al migdia l'ambient també serà una mica més primaveral que en dies anteriors. Entre les temperatures mínimes d'aquest matí destaquen els 0 graus d'Olot, Girona i Vic i els 2 graus de Lleida i de Manresa. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Contagi, amics, família, nervis, feina, confinament, tristesa, notícies, xifres, descontrol, vacuna, preguntes, angoixa. Sense adonar-me'n, la meva salut mental es va debilitar, fins que vaig demanar ajuda.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Si no estàs bé, demana ajuda. I tu com estàs? Parlem de salut mental a jotampocestic.cat, obertament.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Música.
5 minuts que passen de les 9 del matí i un dimarts més en aquesta casa que el tornem a saludar perquè ens obri un nou món sense fronteres. Àngel Miret, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
No sé si dir bon dia i bona setmana amb la setmana política que està caient, però en fi.
Mira, la veritat és que cada vegada més desconnectem d'aquesta realitat tan immediata, tan simple, per utilitzar un adjectiu, diguem-ne, no massa agressiu. I crec que està bé que aquesta realitat sigui observada molt críticament i sobretot que sigui modificada. I no em refereixo ara en aquest cas a Catalunya, que ja déu-n'hi-do de la que tenim, sinó a tot aquest espectacle, suposo que també et refereixes amb ell, Joan.
Sí, sí, tant.
Aquest espectacle grotesc, per dir-ho, torno a dir, d'una forma suau, de Madrid, de Múrcia, d'uns que van i venen, d'uns que es preserven d'apartaments i xòfers, en fi, que cadascú prengui nota.
En fi, que volies fer avui, va, un retrat de la religiositat a Catalunya, eh?
Mira, és un informe que fa la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. I jo, més enllà de les dades que donaré, et dic la idea que m'ha vingut tot seguit.
Sí.
Parlaves de política abans, eh? A mi m'ha vingut la idea, no sé per què m'ha vingut aquella paraula del Papa Francesc, que és una paraula que l'ha posat una mica de moda ell, diria jo, que és la paraula conversió. Conversió, convertim-nos, canviem, anem cap a un camí diferent. Això és el que se m'ha acudit i no vaig més enllà. Aquesta enquesta doncs, és continuïtat de dues que es van fer el 2014 i el 2016 i en el qual es fa una distinció entre identificació amb alguna religió i creença. Identificació perquè un pot estar identificat amb una religió, doncs això passa molt entre els jueus, per motius de cultura o de tradició, però no siguin, diguem-ne, no siguin creients. Mira, doncs, dades. A mi m'agraden molt les dades, però ja sé que a vegades mereixen, eh? Un 53% s'identifiquen, torno a dir, no són creients necessàriament amb els catòlics, un 7% amb els protestants. Aquesta és una dada molt curiosa perquè totes les enquestes ens estan donant un creixement bastant rellevant del percentatge de persones que s'identifiquen com a protestants. Un altre 4% són seguidors de l'islam, dada també rellevant, està baixant. La del 2014 era un 7,5%, ara ha baixat quasi 3 punts, quasi bé la meitat. Bé, llavors hi vindria els cristians ortodoxes, més o menys la mateixa xifra, agnòstics, ateus, un 18,5% que es manté més o menys estable. I aquesta és la realitat del que tenim al país, que és una realitat que s'acompanya i es veu també, torno a dir la paraula, conversió, en els alumnes que fan curs en religió catòlica a l'escola, pràcticament només la quarta part. La quarta part dels pares doncs, volen que els seus, diguem-ne, els seus fills i filles facin, diguem-ne, o, en fi, facin una formació decididament i, diguem-ne, orientada al catolicisme. La major part d'ells decideixen o volen, en fi, la xifra és abrumadora, un 70% que els que, diguem-ne, es faci una formació i que es doni als nens i joves una formació sobre les diverses religions del món. Aquesta és el retrat que volia fer a partir d'aquesta enquesta i, novament, la paraula que a mi m'ha suggerit, que també podríem suggerir en altres àmbits, com aquest que dèiem de la política, o els nostres àmbits personals, segons com, o el de l'ecologia, com és el que s'ha identificat més, però potser també l'Església ha de parlar i ha d'orientar-se amb aquesta paraula, conversió.
Tot just ara, Àngel, em feies pensar en una altra de les grans paraules que he après en els pocs anys que porto ja en aquesta casa, a Ràdio Estel. Me la va ensenyar, Àngel, me la va ensenyar Ignasi Miranda, que la utilitza molt i fa bé d'usar-la, diàleg interreligiós. Jo sabia que era el diàleg interreligiós, però no coneixia la importància del diàleg interreligiós. I em fa pensar molt sempre i ho fa i ho practica molt la Generalitat des de fer religiosos, eh? Jo dic perquè cal cultivar sempre l'espiritualitat com qui va al gimnàs, no?
És fonamental a la, de la nostra natura. A les cartes dels bisbes, ara per la jornada de Sant Josep, hi ha algun bisbe, ara no recordo quin d'ells exactament, que parla molt d'aquest tema, no? De la necessitat de l'espiritualitat, i que potser és un dels pocs aspectes que aquesta maleïda pandèmia que ens té a tots, diguem-ne, amb l'ai al cor permanent, ara sembla que unes vacunes no van bé, o en fi, poden produir algun efecte, ja en parlarem, però vull dir que aquest fet d'estar més tancat ens provoca alhora també un àmbit de reflexió més intensa sobre les grans preguntes, les grans preguntes del ser humà.
També un dia com avui, va, que ens volies parlar de Càritas i l'IRPF.
Sí, mira, la paradoxa, l'IRPF, doncs l'any passat els catalans, els que menys l'han marcat, només un, pràcticament un 17% dels contribuents catalans han marcat la casella de l'Església Catòlica, un 17%, vol dir, vist d'una altra manera, que un 83% no ho han posat. Això és una xifra espectacularment baixa, és el mínim històric, només ho van fer 630.000 persones. Les comunitats que més marquen la casella són el 45%, pràcticament sobre el 45% estan Castella-La Manxa, La Rioja i Extremadura, i la mitjana de l'Estat és el doble, o sigui, el 33%, aproximadament. Torna a ser un motiu de reflexió des de Catalunya i per tota l'Església, per tots els que som Església, que a la resta de l'Estat la xifra de persones que han marcat la casella ha pujat. No gaire, és un, el camp de futbol del Barça, per 106.000 persones, però en canvi aquí a Catalunya segueix baixant. I la paradoxa entre l'IRPF i Càritas és que Càritas Catalanes fa 4 dies ha posat en marxa la campanya Gràcies. Gràcies d'agraïment, diguem-ne. Aquesta és l'expressió d'agraïment que fa Càritas Barcelona. I per què la fa? Doncs la fa, fixem-nos en la paradoxa, Càritas, que és una entitat nítidament identificada de més clarament com a catòlica, la fa perquè ha rebut molts més donatius. Ha rebut molts més donatius i, a més, de persones que no havien fet fins ara donatius a Càritas. Fixa't que de cada 10 donants físics i jurídics, 3 són nous. O sigui, dels cada 10 que té Càritas, 3 han aparegut ara. O sigui, són gent que han dit, vull col·laborar amb aquesta desgràcia que està generant la pandèmia i vull col·laborar amb Càritas, que és una entitat d'Església. Per tant, amb donacions particulars, per exemple, ha estat espectacular. O sigui, el doble de persones han fet donacions a Càritas. En el sector empresarial, que ja sabeu que tenen allò de, sembla que es diu empreses amb cor, i participen quasi 430 empreses, i n'hi ha hagut 100 més. I bé, doncs aquesta és la realitat, i potser que hi donem un tomb. És a dir, per què la gent, molt per sota, inclús dels que, com hem vist, Joan, dels que sí que són creients catòlics, que ronden el 50%, una mica menys, però resulta que només un 16% ha marcat l'IRPF. I, en canvi, hi ha hagut un munt de gent que s'ha posat a disposició i que ha volgut col·laborar amb Càritas. I a tot això vull recordar, per tant, que més del 80% del pressupost de Càritas prové de fons privades. De totes maneres, en Salvador Busquets, que és el director, i segur que prou conegut aquesta casa,
i tant,
ja ens diu que no tot és aquesta col·laboració, que hem de seguir demanant, per lluitar contra la pobresa, polítiques públiques. Polítiques públiques, sobretot, en tres àmbits, diu en Salvador. Ingressos mínims, habitatge i inserció sociolaboral.
No sé si des d'aquest punt, Àngel, aquesta reflexió ha de passar. Primera, per entendre, i ho deies molt bé, per entendre que Església som tots, i per tant, com que Església som tots, estar-hi per tot, és a dir, a les bones i a les dolentes, anar a missa està molt bé, però ajudar-hi també està molt bé. I segona, com que això minva, com que minva l'ajuda de l'Església i puja, i en compte, perquè Càritas forma part d'aquesta Església, i puja en els donatius a Càritas, que ha hagut de fer aquesta campanya de gràcies que ens comentaves, no sé si la gent, en certa manera, està mirant més cap a una certa... Està desvinculant Església d'ajuda social, quan no hauria de desvincular-se. Perquè, per exemple, existeixen entitats, gràcies a Déu, com Càritas, per exemple, que dèiem formar part de l'Església.
Sí, però això és allò de... Tens tota la raó, Joan. Però hi ha una cosa que se'n diu reputació. Uh-huh. I la reputació de l'Església, malauradament, és molt baixa. Fixeu-vos que quan hi ha les estadístiques de les institucions i de la valoració que es fa de les institucions, allò, Ajuntament, Govern Central, Generalitat, Mossos d'Esquadra, no sé què, metges, personal sanitari, l'Església, no sé si surt l'última o la penúltima sempre. Bé, per tant, s'ha de treballar des d'aquesta reputació. I després també és veritat que des de la perspectiva més concreta de l'IRPF, doncs hi ha hagut persones que han considerat... També és veritat que hi ha mitjans de comunicació que s'hi abonen i que no veuen aquesta cara a la que tu et refereixes, aquesta cara, evidentment, social. Mm. Però, per exemple, hi ha hagut molta crítica en relació a la despesa que fa l'Església amb algunes emissores de televisió, diguem-ne, que no reflecteixen o que hi ha molta gent que pensa que no reflecteixen precisament la doctrina social de l'Església i que, diguem-ne, s'orienten cap a determinades posicions polítiques, diguem-ne, molt de dretes i molt, fins i tot en el cas català, doncs, poc proclius o clarament anticatalanistes, no? I, en canvi, la reputació de Càritas és una reputació excel·lent. Excel·lent. Càritas, jo ara mateix no recordo, potser fa molt de temps, no l'he vist mai immersa en algun escàndol de retribucions, de desviació de recursos, de polítiques, diguem-ne, que facin davant d'una opinió pública, diguem-ne, molt crítica amb les institucions, puguin generar un rebuig. Per tant, bueno, fins i tot et diré, Joan, jo conec situacions de persones que crítiques justament amb les inversions de l'Església han deixat de pujar a l'IRPF a favor de l'Església, sent catòlics, i en aquest cas que et parlo, sent catòlics practicants, i els diners que havien de destinar a aquest IRPF els han passat immediatament, perquè no suposés un estalvi personal, diguem-ne, aquesta posició, l'han passat i l'han donat a entitats socials. Mm-hmm. És un tema que s'haurà de... Ja et dic que forma part del procés de conversió que és avui el meu eix de dia.
I tant. I com que Església tots som tots, hem de fer una certa xarxa, i precisament que ens volies parlar d'aquesta xarxa d'hospitalitat.
Doncs sí, mira, és aquesta xarxa, a mi m'ha agradat molt, i a més he vist les dades ara recent, perquè jo naturalment hi he parlat amb ells, aquest tema, que és l'experiència... Això fa una fundació que es diu Migra Studium, que és una entitat, diguem-ne, vinculada a la Companyia de Jesús, els jesuïtes, i que realment, doncs, és una... Jo ara m'he quedat parat amb les dades, perquè aquesta és una xarxa que ofereix, a veure, vincula famílies a persones que siguin refugiades o immigrants, diguem-ne, normalment sense sostre, naturalment. I fa que una persona d'aquestes vagi a viure amb una família d'aquí. Sí. Ostres, la gent diu, això és de molt risc, no? Una persona que no coneixes, te la poses a casa, què ens passarà? I, per tant, forma part d'un procés de fonamentat en la confiança, més que la desconfiança, que és l'habitual en aquests casos, en els rostres més que no pas en les etiquetes, en la realitat dels rumors, i sobretot responen allò d'alguns polítics també, a vegades sí, una mica maldestres o cínics, allò de volem acollir, després ningú acull res, i les inversions que fa el sector públic per aquest col·lectiu són ridícules, i també la resposta d'aquella gent que diuen, doncs si tu vols migrants, porta-te'ls a casa. Doncs mira, la Fundació Migrastrium fa això, els porta a casa, i durant un període, això no és per tota la vida, sinó que s'ofereix una llar, el compromís és amb un màxim de 9 mesos i a través de períodes més curts. I el que m'ha, deia a l'inici, el que m'ha sobtat és que des del 2018 s'han incorporat a aquesta xarxa hi ha 68 llars acollidores, o sigui, 68 famílies que han fet aquest pas d'acollir una persona a casa, i això ha fet possible acollir pues, una mica més. Diu, la dada em diu 65 adults i 8 menors. Joan, això sí que és un exemple, és tremendo, vull dir, tremendo. I no, no sé la valoració que s'ha fet, em vull interessar per aquest tema i, per tant, m'agradaria que els de Migrastudium ens donessin aquesta informació, però tot em fa pensar que el procés ha estat en una immensa major part de casos d'èxit.
I també ens volies parlar d'educació i de l'escola concertada.
Sí, no, perquè també és un altre element d'aquests que ara tothom està criticant, sempre hi ha un tipus d'orientació política que critica l'escola concertada. Jo potser perquè vinc del sector públic i també de números, a vegades, jo veig unes dades que em fan pensar que el sector públic, l'existència d'una escola concertada, de fet, és una inversió extraordinària. Si l'escola concertada escolaritza el 32% dels alumnes i el Departament d'Educació hi destina el 21%, doncs, en fi, és evident que aquí hi ha un decalatge d'inversió que va a favor de que els recursos públics, diguem-ne, es puguin abocar més a l'escola pública en detriment de l'escola concertada. Aquí hi ha tot un debat. El cost més o menys va ser el de 4.000 euros per alumne any, aproximadament d'infantil i una mica més de primària. Sí. I mira, doncs, aquest diferencial, qui l'ha d'assumir? Perquè, esclar, el cost existeix i no es pot fonamentar tot en deute. L'han de cobrir les famílies. Això és important? Per mi, sí. Per mi és molt important perquè si l'han d'acollir i l'han de pagar les famílies, vol dir que les famílies més modestes i més pobres no poden fer-ho. I, per tant, seguim tenint una escola concertada, i amb això sí que cal remarcar-ho, on ara mateix no tinc dades, però on possiblement la situació socioeconòmica de les famílies que van a l'escola concertada és bastant superior, sobretot on hi ha diverses opcions o ofertes, a la de la pública. I això em preocupa, perquè, a més, em sembla que és injust.
Està molt bé que treguis aquest tema, Àngel, perquè sovint quan parlem de canviar el model educatiu, parlem de canviar les temàtiques que es donen dins a l'aula, i sovint se'n parla molt poc de sistema educatiu, de la imperiosa necessitat, evidentment, que tenen totes les famílies de que els seus nanos, els nens, les nenes, tinguin les mateixes oportunitats també a l'hora d'anar a l'escola. També a l'hora d'anar a l'escola i també als barris marginats.
Efectivament, i aquest és el tema. Clar, que sobretot això es percep als nuclis de població una mica importants, on hi ha diverses opcions i entre l'escola concertada, algú pot dir, hem vist que poca gent hi va, de totes formes, a l'assignatura de religió, però es pot dir que hi ha un cert decalatge, un cert adoctrinament, diguem-ne, d'origen o de naturalesa cristiana, però també l'escola concertada és evident. Perquè, bé, aquest és un debat molt llarg, és que escola vol dir sempre, d'una manera o altra, un cert adoctrinament, d'una manera o d'una altra. I en qualsevol cas, el que és evident és que aquesta situació econòmica el que fa és evitar això, que persones, diguem-ne, menys recursos que han de cobrir aquest decalatge, doncs puguin anar a l'escola. A l'escola, diguem-ne, concertada, i en aquest cas, molta d'ella, diguem-ne, de l'Església, per entendre'ns.
Va, i per últim, encetàvem la setmana parlant dels 10 anys de guerra a Síria, i no n'hem parlat aquesta setmana, però també posem-ho sobre la taula, l'Iraq.
Doncs sí, l'Iraq ha estat el peregrinatge aquest que ha fet el Sant Pare, i m'ha impactat un article que ha fet el Monjo Montserrat, el Josep Miquel Bauset, que és un home, a més, molt ponderat i tal, i fa és un article duríssim, a Flama, on te diu: és vergonyós que el drama d'aquests germans nostres no tingui cap resposta immediata per part d'Occident. Sí. Bé, fa unes referències terribles que jo ni havia sentit. Ell parla de que més de 100.000 cristians, diu, han estat desposseïts dels seus béns, els polsats, en fi, a més d'aquells que diu que han estat fins i tot crucificats, jo això no ho sabia, decapitats, abandonats al desert, etc. I ella es queixa molt a l'article de la... En fi, de la resposta tan, tan moderada, tan silent, diguem-ne, d'Occident i d'Europa. Recomano aquest article i, en fi, el que és positiu de tota aquesta situació és la crida que novament el papa ha fet, diguem-ne, la reconciliació i, sobretot, l'encontre que ha tingut amb el Sistani, el líder musulmà iraquià, que sembla ser que pot obrir un camí de pau i de reconciliació. En fi, nosaltres aquí amb aquesta fe tan tova, tan amoldada, tan susceptible qualsevol, i mentrestant tants cristians que Iraq ho han perdut tot, potser llevat de la fe, justament.
I tant, i destacar, evidentment, destacar, com ho hem fet des d'aquesta casa, i jo no em cansaré de dir-ho, la valentia del papa, la valentia del papa en un viatge com aquest, que era molt esperat des de fa anys i panys, eh?
Sí, sí, de fet, ja havia volgut fer el papa Wojtyla, eh? O sigui, i, no, i realment és de risc, eh? De risc del punt de vista, inclús, suposo que referia a això, de risc físic.
Sí, sí, evidentment.
De que t'esclati o que hi hagi un atemptat, evidentment. Ha estat un acte de valentia, perquè jo crec que ella ha vist aquesta necessitat de buscar... en fi, de donar recolzament a aquests cristians que han estat martiritzats, per dir-ho, en fi, amb propietat. I, d'altra banda, en el punt següent, a la crida a la reconciliació amb aquest gest i amb aquesta imatge amb el líder musulmà.
Escolta'm, Àngel Miret, com sempre, gràcies per fer-nos reflexionar d'aquesta manera. T'esperem el proper dimarts amb més reflexions i més Món sense fronteres. Una abraçada, cuida't molt.
Igualment, gràcies, acords.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Trentaquatrè Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Diumenge 21 de març, Pep Jimeno, Botifarra. I divendres 26 de març, la cluenda del festival amb Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Un minut i arribarem a 2:15 del matí a aquesta hora i aquest dimarts, ja ho sabeu, dimarts en aquest programa dia de reflexions. Escoltem el coach Jordi Casado, que ens porta aquesta darrera reflexió.
Bon dia de nou, un dimarts més. Us acompanyo per intentar gestionar nous reptes, noves iniciatives. Mireu, aquesta setmana parlarem d'una convidada, d'un personatge que imagino que la majoria de nosaltres tenim ganes d'obrir les portes i deixar-la entrar. Estem parlant de la primavera. A qui no li agrada la primavera? Bé, al·lèrgies a part i moments en què també podem esternudar ajuda a agafar refredats i que si fa fred i calor, independentment d'aquests petits contratemps, la primavera l'hem d'obrir les portes de bat a bat. Per què? Doncs mireu, és una molt bona oportunitat per connectar-nos amb un element que necessitem, que els éssers humans cada cop més estudis, més observacions i més sentit comú ens està dient que ens apropem. És a la natura, és al sol, és al contacte amb l'aire, és al contacte amb aquesta llum natural i no tant l'artificial. Us animo moltíssim a que un petit canvi, un petit repte que inclueu en el vostre dia a dia sigui el contacte amb la natura. Un altre repte que tenim entre nosaltres, no crec que se'ns hagi oblidat la situació que estem vivint, la realitat que dia a dia roman a prop de nosaltres, la pandèmia. Estem intentant de moltes maneres guanyar aquesta pandèmia i no hem d'oblidar que la primavera, a banda de la reflexió inicial que us he fet, pot provocar un element contrari, una disbauxa, una diversitat de persones sortint a fer molta activitat, a acumular-se en llocs o en espais. Seny. Un altre dels reptes que us intento apropar és que tinguem seny davant aquesta primavera que ens anima, aquest contacte amb la llum natural, una horeta més que guanyem de sol, de llum, sense artificis. Doncs que tinguem seny també, vale, família, perquè entre tots, fent aquest petit i llarg camí, podem aconseguir doncs, tenir solucions per a aquesta pandèmia. Per tant, i sense més reptes, abracem aquests dos objectius. Obrim els nostres braços cap a la primavera, però no ens tanquem el seny, el sentit comú, la capacitat i la responsabilitat de tots per incorporar la primavera un cop més, un cicle més de la nostra vida, una etapa més, però que en aquest cas, un any després, tenim més informació, tenim moltes més dades, tenim moltes més ganes de sortir al carrer. Fem-ho, però fem-ho amb totes les precaucions, fem-ho amb responsabilitat i, sobretot, contacte. Contacte amb la natura, respirem, pausem i connectem-nos. Una forta abraçada per tothom, família. Fins dimarts que ve.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
9:33 minuts. Mercè, a tu t'agrada sopa de cabra?
Molt.
Espera't. Ara.
Molt.
Fins aquí, eh? Fins aquí l'anàlisi de sopa de cabra musical. No. Jo crec que ha marcat tota una època, sopa de cabra.
Sí, però soc més de l'Axambusto. És que no en tens una.
Escolta'm una cosa.
No, és que a mi em va marcar la meva adolescència. Clar, em va... És més de la meva generació, tot i que el sopa de cabra... Sí, també.
Per futurs diàlings, sopa de cabra, el Far del Sud.
La va trobar una sala mig buida, buscant un somni, fugint del dolor. Entrant pels ulls va sentir mil espurnes. Aquella història va canviar-li el món. Va perdre-ho tot, la partida i la vida. Cada ciutat li esmicolava el cor. Només el far del sud ella es mira, segueix la flama fins que res no es mou i empeny el sol tan bruna, tan forta i prohibida, i es descorda la brusa al seu cos un somriure viu. Una via
amor, si poguessis tornar-me'n. Et donaria amor si ens poguéssim mirar. Et donaria el món si poguessis parlar-me'n. Donaria tot si et pogués estimar. Per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol, que cada cop amb un plor la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon, i el seu record s'estima en ciutats adormides, i somia fins l'alba el seu far sense vida trist. Donaria amor si poguessis tornar-me'n. Donaria amor si ens poguessin mirar. Donaria el món si poguessis parlar-me'n. Donaria tot si em pogués estimar. Dolcina, sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou, i li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja, i el seu centre s'escapa, perd l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida, s'enfonsa en les ombres, el seu cos un somriure viu. Et donaria amor si poguessis tornar-me. Et donaria amor si pogués ser veritat. Et donaria el món si poguessis parlar-me. Et donaria tot si et pogués estimar. Et donaria amor. Et donaria el món si em poguessis mirar. Et donaria amor si volguessis quedar-te. Et donaria tot si et pogués estimar. Et donaria amor.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Nou i 39 minuts. Escoltàvem aquesta peça musical, perdoneu, que ens ha agafat un atac de riure a tot l'equip. En fi, coses que passen. Nosaltres que volíem començar a seguir parlant de més música, precisament d'un nou disc. EP1 és el recull de cançons que Carles Pauner ha anat component, produint i enregistrant durant tot el confinament i que recorren de manera autobiogràfica temes com l'amor, la solitud, el fer-se gran, la salut mental o la quotidianitat més absurda, tot des de la perspectiva postadolescent. I és que Carles Pauner forma part de la banda Jo que ve, però ha tret el seu primer disc en solitari, que sona així.
Thank you.
t'ha durat una. Encara esperes trobar-me esperant per sobre d'aquest hivern que ens ha durat.
Carles Pauner, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, què tal, Joan?
Carles Pauner, que en aquest cas es fa de dir Paunez. Per què?
Sí, és un nom artístic. Bàsicament no està molt premeditat, eh? Simplement el nom d'usuari que tenia a les xarxes socials, ja personalment, abans d'engegar aquest projecte, i una mica com que volia que tot sortís d'una forma com molt natural i molt directa, doncs no m'ho vaig pensar molt i vaig agafar el mateix nom. El que sí que tenia clar és que no volia com posar-me el meu nom perquè em semblava una cosa, no sé, estranya.
En quin moment, Carles, dius no deixo jo que ve perquè és un altre treball que tinc musical, amb uns altres ritmes musicals, més festiu, potser, però en quin moment dius necessito començar a treballar la meva música en solitari?
Doncs va ser una mica en el moment del confinament aquest, que ara ja farà un any. Va ser una cosa com que no m'esperava, perquè jo escrivia pel grup i escrivia per mi des de feia molt temps, però mai m'havia atrevit a posar-me davant del micròfon en solitari, no? I va ser una mica com després d'haver fet tot el que havia de fer, o sigui, aquells mesos, no?, que estàvem tancats a casa i llavors vaig endreçar a casa, vaig netejar, vaig aprendre a cuinar, i un cop ja havia fet com una mica totes les coses, vaig dir, bueno, sempre he tingut com una mica aquest neguit de voler gravar alguna cosa pel meu compte, i va ser com que em vaig veure obligat a fer-ho. I em va ser molt greu realment que fos així, perquè m'hagués agradat tenir la iniciativa i plantar-me jo i buscar-me un cap de setmana i dir, doncs m'ho gravo i ho faig. I no, i va ser fins que no vaig tenir res més a fer que ho vaig fer, no? I llavors, bueno, això a mi no em va agradar massa, perquè... O sigui, m'agrada molt que passés, però no em va agradar perquè em vaig qüestionar quantes coses hi ha que no estic fent perquè no me les estic plantejant degudament, perquè quan ho vaig fer doncs em va agradar, m'ho vaig passar bé i crec que el resultat és molt guai.
En què es nota que és un disc que surt del confinament?
Uau, bona pregunta. No ho sé. No ho sé, perquè és que a més també hi ha hagut molts treballs ara. El confinament ha sigut una època com... No hi ha hagut baby boom, però hi ha hagut una mica de creació boom, això sí. Jo crec que es nota en la foscor una mica dels temes amagada, no? Perquè també el productor, que és qui va encarregar-se tota la part com musical, no?, també ho va fer durant el confinament. Jo crec que es nota, no sé, jo crec que es transmet una mica aquest sentiment d'aïllament o aquest sentiment de incertesa que hi havia instaurada, no?, o que hi ha instaurada. I jo crec que es nota en això, no? No és un disc extremadament feliç, jo diria, eh? Tot i que algunes coses sí que ho poden semblar, però no sé, és més aviat fosc i ombrívol.
I de cop, ens ho deia Carles Pauner, ens ho deia Paunez, de cop arriba la pandèmia i el confinament. Carles, que la teva música és una música trista, fugint de la tristesa com a terme negatiu. Inspira més la tristesa per escriure?
Jo crec que sí, sí, és així. O sigui, per això dic, i no ho dic, o sigui, això, a veure, també és un concepte que, com el vaig escriure així a la nota de premsa, ha anat com sonant molt quan m'han entrevistat, però en el fons l'únic que vinc a dir és el que m'has dit tu, que és això, que... A mi les coses tristes em funcionen més bé per escriure i les cançons que escolto jo en general són tristes, sí, per què no, saps? Llavors, una mica el que notava és que quan, no sé, quan parlava d'això, és com que hi havia una connotació negativa, i per mi no hi és, o sigui, que les cançons siguin tristes et permeten tenir un moment per reflexionar, un moment per pensar. La música trista fa preguntes, jo sempre dic això, no? I crec que sí, que és així, és més fàcil escriure a mi, pel que fa a mi, és més fàcil escriure coses tristes, perquè allò que et toca realment és allò que pots escriure i transmets, no?, des de la veritat.
És evident que som, Carles, en un moment eminentment trist. Sempre que la societat ha viscut en un moment trist, dur, s'hi ha reflectit, no?, en totes les arts. El teu treball, per tant, ve d'aquí o transcendeix tot això? És a dir, fas música trista perquè ve del confinament o transcendeix tot això i et quedes amb aquesta tristesa, amb aquesta nostàlgia, amb aquest tipus de música que serà i que definirà el teu treball?
Jo crec que ve d'aquí. Clar, no, això no ho sabem. Ara mateix no t'ho sé dir, perquè, clar, estem aquí en el bosc encara, no? Quan sortim, potser t'ho podré dir. Jo crec que neix d'aquí per un tema de casualitat i ja està. Ja et dic, si hagués sigut suficientment valent per començar això fa un any o fa dos, perquè hagués pogut començar, perquè tenia els mitjans, perquè tenia les cançons, estaríem parlant exactament del mateix, no? Però bueno, també té el seu punt interessant que hagi començat ara, perquè està sent com molt, molt dur per un artista que comença. A mi més el que has comentat, no? Tinc la perspectiva del grup i per tant és una mica com funcionen les coses, i per un artista que comença ara, en un moment on ningú dona un duro per tu perquè tots els concerts estan mesurats amb les cadires que hi han d'anar i la gent no s'arrisca a programar coses que no, bueno, que no saben si funcionen, no? Llavors, bueno, és un moment complicat, però bueno, també és motivador i és un repte. Llavors, sí, a mi m'agrada pensar, no?, que després de... O sigui, que les coses dures, no? Fins i tot ara se m'ocut la generació 98, no?, en la literatura espanyola, que transcendeixen després algunes fornades d'artistes i bueno, i és guai. I jo crec que passarà molt amb això aquí. Ja et dic, no hi ha hagut Baby Boom, però hi ha Baby Boom en creatiu, segur, perquè molta gent que conec ha estat cuinant coses aquests mesos i ara les està traient.
Escoltava el teu treball aquests darrers dies... I és curiós perquè no sabia com definir-lo, per tant t'ho vull preguntar. És un procés creatiu, ja dic, no sé com definir-lo, però com a mínim original ho és. És música experimental, és pop d'autor, és electrònica, és música dels sentiments, com ho definiries tu tot plegat?
Jo crec que és una espècie de pop folk electrònic, sí. Perquè les cançons, bàsicament, jo quan escric o amb aquestes cançons el que he intentat és que les cançons funcionessin per si soles amb una guitarra i una veu, que no, o fins i tot amb una veu o amb una guitarra soles, o sigui, que les cançons fossin com unes petites peces que tu, amb serveis mínims, com si diguéssim, les pots interpretar i tenen un sentit per tu, no? I aquestes peces inicials són folk o són pop folk, no? Sí. I llavors després el Jan, que és el productor musical del projecte, és qui les ha vestit i li ha posat aquesta capa indie, aquesta capa amb aquests reverbs, amb aquestes guitarres, amb tots aquests sintetitzadors, que també són una mica referents de la música que a mi m'agrada, la música que escolto, i llavors per això sempre dic, no?, que és pop folk indie o electrònica, perquè els components que la formen són electrònics.
Abans ens deies, Carles, que vas escriure les lletres per tu mateix, que les escrivies per tu. Esclar, quan un ve d'una banda, com jo que ve, que per cert ha passat per aquesta casa, no sé si en aquest sentit, a l'hora de posar-se sol davant de l'escenari, de posar-se sol a l'hora de gravar un disc, de posar-se sol a l'hora de gravar una lletra que en principi has creat per tu mateix, t'has sentit més despullat davant de tot plegat?
Mira, jo t'he de dir que quan escric, encara que sigui pel grup o per mi o per qui sigui, o sigui, sempre que escric ho faig per mi mateix i no penso en on anirà a parar això, perquè bàsicament si ho penso ja no és el mateix, o sigui, llavors ja no escric bé, perquè ja penso com en una mentalitat més, no sé, si de, que això ho haurà d'escoltar algú i com s'ho prendrà. No, no, jo escric per mi, per com una espècie d'autoteràpia, per deixar les coses escrites i que no se'm quedin al cap allò taladrant-me. Però el que sí que m'ha fet una mica de vergonyeta o el que sí que m'he sentit una mica més despullat ha sigut en el moment de treure-ho, no? I quan estàs en un grup és com que quan treus una cosa reparteix entre els membres, no? Com si diguéssim, la responsabilitat o allò que s'està dient, no? Reparteix. En canvi, quan ets tu mateix, és com que... És el que dius, no? Et despulles i aquelles lletres parlen de tu i de la teva intimitat, no? I ha sigut com una espècie de sortir de l'armari, també en molta gent, perquè no sabia ni què escrivia ni que cantava, no? Llavors ha sigut com... De sobte, molta gent que m'ha felicitat, que no conec, m'han vist com la meva vessant més íntima i no em coneixen, no? I llavors és com una cosa una mica estranya, però t'he de dir que m'ha agradat, perquè el que he rebut són comentaris positius, llavors està bé.
Jo t'he de dir, Carles, que m'han encantat totes les peces, però sí que és veritat que una de les cançons que em cria més l'atenció del teu treball, precisament amb aquest embolcall de sons que t'atrapa, és aquesta.
On és el teu Déu? On és el teu Déu? Quan més el necessites?
D'on sorgeix un tema, no sé si dir-li tan intens, tan profund, tan íntim com aquest?
Doncs sorgeix una pregunta molt senzilla, que és la que repeteixo tota l'estona, que és on és el teu Déu, i li pregunto al meu avi, que de fet és, amb tot això, el confinament que comentàvem, jo sóc d'Igualada, i ara, com sabeu, fa un any que van confinar Igualada d'una manera extrema, d'una manera que no té res a veure amb com s'ha estat confinant últimament, com s'ha confinat al Berguedà, que hi havia una parella de Mossos, no, no. Allà van confinar a nivell professional, van posar barreres des de la ciutat, no podies entrar, no podies sortir... Doncs en tot aquest tinglado, jo estava aquí a Barcelona vivint perquè treballava aquí, i van ingressar el meu avi a l'Hospital d'Igualada amb uns símptomes molt similars al Covid. I el meu avi és una persona molt creient, una persona... que normalment quan discutim sobre alguna cosa, quan parlem, sempre acaba parlant de Déu, la voluntat de Déu i no sé, temes relacionats amb el que Déu vol, el que s'espera Déu que faci, no? I en aquest moment en què allà van ingressar, no ens van deixar acompanyar-lo, se'l van emportar indefens, en un moment d'incertesa molt profunda, que jo no podia baixar a Igualada, que... la família no podíem ajudar-nos entre nosaltres perquè era aquell moment que no sabíem què feia el virus, com ens destrossava ni res, jo li preguntava, doncs digue'm on és el teu Déu ara, no? I el que és més paradoxal de tot és que ahir vaig estar veient i està bé, i se'n van sortir. I és un senyor de 87 anys, no?
Deixa'm preguntar-te, doncs, aquesta cançó, o aquest tema, o aquesta lletra, neix de la ràbia o de la tendresa?
Neix de la ràbia absoluta, sí, sí, sí. Neix de la ràbia absoluta, és un càntic a Déu, és dir-li què, on ets ara, cabron? Sí. I sí, sí, i no sé si va funcionar o no, però jolín, aquesta cançó a mi també és una de les que m'estimo més d'aquest disc, i mira que és ben senzilla i ben tonta, però no sé, crec que és una pregunta, si més no, interessant, no? Perquè ara que tot s'ha anat a la merda, la gent que té fe, o la gent que, com el meu avi, o com tanta gent, no?, que té fe, és com... tenen alguna més, no?, que els que potser no en tenim tanta no tenim, i em fa pensar bastant, la veritat.
Després de tot plegat, de moments tan durs, de moments de pandèmia, de moments de confinament, sempre ve l'estiu?
Esperem que sí. Sí, ha sigut un estiu raro aquest any, eh? Sí, jo sempre parlo, m'agrada molt parlar d'estacions, perquè crec que és com una mesura molt, molt xula, et permet comparar. A més, també les estacions, aquí on vivim nosaltres, no?, com el Mediterrani, són...
són com bastant accentuades. La primavera és molt primavera, l'estiu és molt estiu, l'hivern és molt hivern. Llavors això és com ens permet comparar-nos amb com estàvem l'hivern passat. També ens afecta molt l'estat d'ànim, no? Hi ha gent que és més d'hivern, hi ha gent que és més d'estiu. Jo crec que sí, jo crec que després de cada hivern ha de venir una primavera i un estiu. És que si no ens tornaríem bojos, bàsicament.
Sempre ve un estiu i sempre ve un estiu blau.
No hi ha cap cançó al món que posi en paraules com t'estimo jo. Si esquivo les mans als punys, és una espera salada. Fas que brillin els records com ho fa un raig de llum en una estança. Si escrivís una cançó dels dos, estaria inacabada. L'estiu blau sota els estels i el mar a les façanes dels carrers. És real o som tan innocents per creure?
Parlàvem de la Covid, de com ha marcat el treball de Carles Pauner, de Paunez, aquest treball que ja el podeu trobar arreu, aquest EP1, aquest primer treball en solitari. Carles, més enllà del teu treball, què ha estat la Covid pel món de la música i per tu com a música en particular?
Ha estat un cop duríssim. Ha estat realment negatiu. Per què? Perquè el sector de la música, com tots sabem, és un sector molt precari i amb això el que ha passat és que s'ha precaritzat molt més. Molta gent ha deixat de tenir feines, no només artistes, sinó tècnics, personal de sala, administratius que depenien de gestionar concerts. Era un món molt poc blindat, era un món que venia d'una crisi real a l'altra. I llavors ens hem trobat tots una mica en una espècie de com de bosc cremat, no? Ara que em deies això de, com del meu grup, no? De Jo que ve, que era un grup que feia música festiva, teníem l'any passat 20 concerts, i dels 20 en vam fer 2. I això, ja no només pels 8 membres de la banda suposava un ingrés, sinó que pels 13, que érem comptant els tècnics, no? I també la... Vull dir, ha sigut molt dur, ha sigut duríssim. Però també he de dir que la gent que jo conec en aquest sector és gent que són uns apassionats, que són uns... que són uns tossuts, i la majoria de gent ha seguit remant, ha aprofitat per reinventar-se. No sé, jo crec que si alguna cosa bona quedarà de tot això, també és que el públic valorarà més la cultura, valorarà més poder sortir a un concert. També tot això de restriccions Covid, no? Que les sales estiguin fent entrades d'aforament limitat i tal, i que la gent s'estigui acostumant a pagar 10, 15 euros per una entrada, que és el que val, que és el que val, perquè després surts de festa i et gastes el mateix. Doncs jo crec que això també és una part positiva que ens endurem. I també crec que aquí a Catalunya una mica el que passava és que hi havia potser un punt massa d'aquest concert de festa major gratuït on hi havia el mateix grup 50 vegades o 50 pobles, no? I espero que això, Covid, ens serveixi una mica per trencar amb aquesta homogeneïtat i que hi hagi més ofertes d'artistes i això, que ens acostumem a valorar una mica més la cultura, perquè quan no l'hem tingut realment hem estat molt malament.
EP1, el primer disc en solitari de Paunez. Carles Pauner, moltíssimes gràcies per compartir-ho tot plegat i aquestes reflexions amb la teva música avui a Ràdio Estel. Una abraçada molt gran.
Gràcies a vosaltres i gràcies per l'entrevista, Joan. A reveure.
Tan a prop.
Ràdio Estel, una forma de ser.
El divendres 26 de març, el Rèquiem de Mozart al Festival del Mil·lenni. Gaudeix de la gran obra de Mozart interpretada per l'Orquestra Jove Filarmònica Catalana i Cor Madrigal a la Basílica de Santa Maria del Mar. Dues sessions, 6:45 de la tarda i 9:45 del vespre. Entrades a festival-mil·lenni.com. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vinga, nosaltres que ho deixem aquí. Demà més a primera hora a partir de les 8 del matí. Ara Mercè Raga, que ens porta tota l'actualitat més destacada a partir de les 10, 5 Winters, i després tota la programació habitual a aquesta casa a Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Adéu-siau.